Senyores i senyors, bon dia! Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui, atenció, perquè tornarem a tenir fred, molt de fred. De fet, ja n'ha fet de matinada, però el dia continuarà amb glaçades, tot i que tindrem sol i les màximes seran una mica més altes que ahir. Protecció Civil manté activat el seu pla per onada de fred en fase d'alerta i avisa que demà podria nevar al Ripollès. A les últimes hores, Catalunya ha registrat les temperatures més baixes de la última dècada, molt especialment a les comarques d'interior. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per exemple, a Ulldecona, al Montsià, han arribat els 5,09 graus sota zero. És la temperatura més baixa en 14 anys. Un altre exemple. Espolla, l'Alt Empordà, 6,7 negatius. Temperatura més gèlida en 13 anys. I a Martinet, a la Cerdanya, els termòmetres van marcar 11 graus negatius. En aquest últim cas, són dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ha parlat del matí més fred de l'hivern a tot Espanya.
Això, més enllà de la recomanació d'abrigar-se, té diverses conseqüències. La principal és que els ajuntaments s'activen per acollir les persones que habitualment dormen al carrer.
Sí, per posar un exemple, Barcelona, que és una de les ciutats on tenen aquesta problemàtica més grossa, l'Ajuntament diu que fins a 460 persones han dormit al centre d'acolliment d'emergències que el consistori va obrir tot just el passat 3 de desembre. No només això, la Creu Roja ha activat operatius en 13 municipis de tot el país.
La segona conseqüència és, evidentment, l'augment dels virus. Els casos de grip han augmentat en una setmana i ho continuaran fent. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Potser pugi una mica més, podria arribar als 400 o als 400 i pocs, i com a molt tard segurament aquest pic haurà arribat el dilluns o el dimarts de la setmana que ve. Durant aquesta setmana estaríem arribant al màxim, de manera que després començaríem a veure com la circulació del virus es fa menor i hi ha menys gent infectada.
Això davant d'uns contagis que se situen en un nivell molt alt, tot i que la Conselleria de Salut també diu que són xifres habituals per l'època. Ana Alfonso.
En l'última setmana, l'increment de casos de grip ha estat del 33%, i això es nota sobretot als centres d'atenció primària. En 7 dies han fregat les 79.000 consultes per infeccions respiratòries i han fet 17.000 baixes laborals, el doble que la setmana anterior. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
El que estem veient és molta activitat, moltes persones que probablement no necessiten una visita tan sanitària, tan mèdica, sinó que el que ens estan demanant també és, doncs, la baixa i, per tant, és un tràmit burocràtic.
Lamenten que només el 37% de majors de 60 anys i de persones amb factors de risc s'han vacunat de la grip. Ana Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
Important això últim, la taxa de vacunació no és especialment alta. De fet, tot el contrari. El doctor Antoni Trilla ja avisava aquí al matí de Catalunya Ràdio que no anem gens bé.
Un esperaria que després de tot el que hem passat, doncs els nivells de vacunació no solament es mantinguessin amb taxes, diguéssim, bones, sinó fins i tot pugessin. I per diversos factors, és complicat, això no és així.
I encara un tercer efecte d'aquesta onada de fred. Fa pujar el preu de la llum.
Sí, la demanda d'electricitat és més alta i les condicions meteorològiques fan que l'aportació de les energies renovables sigui inferior. Tot això, tot aquest pack, fa que el preu de la llum s'encareixi un 2%. És a dir, que el preu mitjà del megawatt hora, al mercat majorista, s'ha enfilat fins als 141 euros. És el dia més car del que portem d'any, és veritat que acabem de començar, però és el dia més car. En l'hora més cara, a més, entre les 8 i les 9 del matí, per tant, ara mateix comença aquesta hora més cara, el preu és de 225 euros. Aquest pic no es veia des de fa 2 anys, en plena crisi energètica posterior a l'inici de la guerra d'Ucraïna.
I a banda del fred, avui també volem tornar a parlar de l'escàndol pel concert de bandes sonores al Liceu d'aquestes festes. És aquest concert desafinat que sentim que, com ho es va avançar aquí al matí de Catalunya Ràdio, va generar moltes queixes entre el públic per la baixa qualitat de l'actuació. Després, els mateixos músics van denunciar també en declaracions d'aquest programa que no havien pogut assajar i que els havien donat la partitura del concert literalment la nit abans.
Aunque el nivel de los músicos sea bajo, a fuerza de ensayos la música acaba sola. Pero claro, si no hay nada de esto, eso, la gente se queda con el desastre de la actuación, probablemente con el nombre del director, con los músicos, las caras de los músicos, pero claro, es importante entender que hay un trabajo previo que no se ha hecho y entonces cuando vas directamente al concierto a primera vista, pues es lo que así suena.
Això és el que ens deia un dels músics que van participar als concerts de l'anomenada Hollywood Symphony Orchestra, que a més utilitzava el nom d'una altra orquestra, molt més reconeguda. Doncs bé, després de tot plegat, el Liceu finalment ha mogut fitxa, ha fulminat els concerts de Nadal externs i a partir d'ara se'n farà càrrec directament. Marc Ruiz.
El director del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, explica que a partir d'ara els concerts de Nadal sí que portaran el segell del Liceu.
El Gran Teatre del Liceu, amb la seva orquestra i probablement el cor, faran el concert de Cap d'Any i, per tant, serà un concert de Cap d'Any propi de la institució que veurà, evidentment, de la tradició europea, de l'ànima barcelonina i de l'esperit liceista.
I, a més, diferenciaran amb clara data a la web les produccions pròpies i les externes i evitaran encarregar concerts lírics o de clàssica a promotores externes.
És evident que no té res a veure Viva Suècia o Soler amb un concert de valsos i polques que sí que en l'imaginari col·lectiu ho podria muntar al Liceu. Perquè no hi hagi confusió, aquest tipus de concert doncs, els entomarà al Liceu.
Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ha estat el mateix director del Liceu que ha donat explicacions, com sentíem ara, després d'aquest cas que, com dèiem, us va avançar aquí al Matí de Catalunya Ràdio. A més, la promotora dels concerts, NK Prodarte, ha cancel·lat la gira de Hollywood Symphony Orchestra per tot Espanya, al·legant problemes tècnics. Els músics que ja van denunciar la precarietat de les seves condicions ara temen que no se'ls pagui. Lara García.
Els músics van rebre dimarts un missatge conforme es cancel·lava la gira i no han sabut res més de la promotora. Asseguren que la majoria no ha cobrat i els que ho han fet ha estat de manera fraudulenta. Alguns diuen que han rebut diners en metàl·lic i d'altres a través de transferències de diferents empreses. Ho explica un d'ells, que no vol revelar la seva identitat.
Ha habido un montón de estreses porque todos los casos y los tratos han sido diferentes. Hubo algunas personas de España que les dijeron que iban a tener un contrato, pero al final nadie tiene contrato. A los ucranianos les pagan con talones, con cheques.
Al Matí de Catalunya Ràdio hem intentat contactar amb l'empresa, però no hem obtingut resposta, i pel que fa a les reclamacions interposades pel públic, la promotora no contempla retornar els diners i ofereix compensar-ho amb entrades per altres concerts programats per ells mateixos. Lara García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui en parlarem de tot plegat amb Albert Galceran, periodista i divulgador musical, company de Catalunya Música, també en tertúlia amb Gemma Calvet, Jofre Llombart, Pere Rossinyol i Agnès Marquès. A partir de les 9 comentarem sobretot el temps de fons, que és la precarietat amb la qual treballen els músics.
Sí, aquest és el tema realment de fons, ho deia l'altre dia també el Bernat de Déu. Un altre exemple l'hem tingut aquestes últimes hores. Com explicàvem, ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio, El País publicava que la Fiscalia està investigant el presumpte frau fiscal d'una empresa que pagava la cotització dels músics a la Seguretat Social, però pagava menys del que tocava. I l'origen d'això també és aquesta precarietat que ens han denunciat molts músics. Perquè ens entenguem, a molts artistes no els surt a compte fer-se autònoms perquè cobren poc i no cobren de manera constant. Hi ha temporades que cobren i temporades que no. Ara bé, necessiten ser autònoms per les factures que els exigeixen els organitzadors de concerts, que sovint són ajuntaments, per exemple. És per això que apareixen aquestes empreses que n'hi diuen empreses de facturació. Aquestes empreses contracten el músic per un dia, el donen d'alta, fan la factura, cobren, l'ingressen els diners en el músic i llavors el donen de baixa. Això, evidentment, deixa els artistes en mans d'aquestes empreses que cobren una comissió. De fet, en aquests últims mesos hi ha hagut diversos partits, entre els quals Junts i Esquerra, que han preguntat al govern espanyol per aquest tema i, sobretot, per què pensa fer-hi.
Tot això avui, que és dimecres 15 de gener del 2025. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dijous 15 de gener, fred viu, domini del sol avui, arribada d'alguns núvols prims aquesta tarda i de cara demà possibilitat de ruixats a punts del litoral, prelitoral i Pirineu Oriental, sobretot a partir de migdia. Tot i que al matí ja n'hi podria haver algun, amb una cota de neu de 500-600 metres a les comarques gironines, però en general s'aniria situant cap als 800 metres sobretot durant la tarda.
Estalvia tot arreu a bon preu i esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o esclat més proper i comença a estalviar.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 9. Repassem ara les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del Matí de Catalunya Ràdio. I comencem amb un parell de punts d'aquesta matinada. D'entrada, a Corea del Sud, finalment han detingut el president acusat de treure l'exèrcit al carrer. L'ha arrestat un operatiu amb 3.000 agents. Anem cap a Pequín. Francesc Canals.
Finalment, Yoon Suk-yeol ha cedit, ha acabat abandonant la residència presidencial per declarar davant de l'Oficina d'Investigació de la Corrupció després de resistir un primer intent de detenció el 3 de gener, protegit per la seva guàrdia. Aquest matí també els seus fidels i alguns dirigents del seu partit del Poder Popular han intentat aturar els agents de la policia, que han escalat la tanca i han tallat les concertines per acabar entrant a la residència presidencial. Pendent del que dictamini el Tribunal Constitucional, que analitza ara la seva destitució, Johnson Yule ha assegurat que avui s'ha lliurat a la policia per declarar voluntàriament per evitar un bany de sang. Des de Pequín, Francesc Canals, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I també és notícia d'aquestes últimes hores. L'extrema dreta alemanya ha tornat a demanar deportacions massives d'immigrants. Això, tot i que les dades oficials desmenteixen les tesis dels ultres. De fet, la Unió Europea ha rebut el 2024 gairebé un 40% menys de migrants irregulars que el 2023. Sílvia Solanes i Francesc Soler.
Són dades de la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes. La Unió va registrar l'any passat l'entrada d'uns 239.000 migrants a territori europeu en 6 punts geogràfics diferents. És la dada més baixa des del 2021, quan els fluxos es van reduir per la pandèmia.
Sí que és veritat que aquesta tendència no es reflecteix a les Canàries, on van arribar 47.000 persones migrants, una cinquena part de tots els que van arribar a la Unió Europea. Això suposa la dada més elevada a les illes des que l'Agència Europea va començar a tenir-ne registres el 2009.
Sobre això hi afegim el comentari de Blanca Garcés, que és investigadora experta en immigració del CIDOB.
Fa unes setmanes el govern espanyol va fer públic que les arribades irregulars a Espanya en el 2024 havien augmentat un 18%. Ara Frontex deixa el titular contrari, però a nivell europeu. Com s'explica una cosa i l'altra? Hi ha més o menys immigració irregular? A Espanya n'hi ha més, però és un augment relativament limitat. On la situació ha canviat radicalment és a les rutes cap a Itàlia i Grècia, on les arribades s'han reduït substancialment fruit dels acords amb Tunísia i Líbia i de l'enduriment de les condicions a la ruta dels Balcans. Les xifres del 2024 mostren tres rutes de dimensions similars, de números limitats, és a dir, lluny del descontrol que sovint s'atribueix a la frontera europea.
Blanca Garcés, pel Matí de Catalunya Ràdio. I a la crònica política podem estar en un moment decisiu de la governabilitat a Espanya. El PSOE no pensa tramitar la qüestió de confiança que Junts li reclama per seguir donant-li suport. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
Junts no dona res per perdut i pressionen el PSOE per desencallar abans de demà el traspàs de competències d'immigració a Catalunya. Si hi hagués acord, es desactivaria la qüestió de confiança, diuen fons del partit, però si no arriba i es veta la qüestió, hi haurà conseqüències irreversibles. Jordi Turull.
Si el PSOE no compleix això, i a més a una iniciativa nostra ens diu no cal ni parlar-ne ni us la tramitem, doncs evidentment cal prendre decisions, que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
Però la Moncloa rebaixa la pressió i recorden que treballen per complir els acords pendents.
Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos.
El PSOE vetarà la qüestió de confiança que vol Puigdemont perquè diuen que acceptar-la crearia un precedent per a altres grups. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I amb aquest panorama, què pot passar a partir d'ara? Tornem a Madrid, Tania Tàpia.
Doncs si es confirma l'amenaça de Junts i es despengen de la majoria, Sánchez ho tindrà molt complicat. Abocat a tenir per segon any pressupostos prorrogats i a suar o fins i tot perdre cada votació. I guanyar res al PSOE, doncs treure's la pressió de la dreta, ja no podrien mantenir que Puigdemont mou els fils de Sánchez des de Brussel·les, però es pot girar la truita si Junts comença a pactar votacions amb el Partit Popular. I Junts, doncs tornaria a passar la irrellevància a Madrid si torna a votar no a tot. I això, després d'haver aconseguit durant mesos tenir la clau de les grans decisions al Congrés i enmig de grans negociacions, com el traspàs de les competències d'immigració.
Sí, però en tot cas, ahir també fonts de Junts el que m'explicaven, Tània, és que això de la moció de censura del Partit Popular ni en broma, per tant, si el que acabem veient és que retiren un suport a Sánchez explícit, però després tornen a posar el marcador a zero i poden seguir negociant, més que, és a dir, no sé quin efecte pràctic pot tenir. És a dir, no tombaran els pressupostos, però seguiran parlant d'altres coses.
Seguiran parlant d'altres coses, negociaran una a una les votacions, però el relat polític... No, però el relat polític de que la dreta sosté que sempre estan de la mà i que qui mana és Puigdemont se'ls gira en contra, d'això, de fet, Gabriel Rufián ve advertint aquí al Congrés dels Passadissos de que veurem votacions finalment de Junts amb el Partit Popular, per tant, hi hauria un relat polític que canviaria de sector i s'hauria de mantenir les negociacions importants, com dèiem, amb el tema d'immigració.
Gràcies, Tanya. Tot plegat mentre va sonant el rum-rum d'aquesta moció de censura pel Foradada.
Sí, sobretot perquè cada dia que passa el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, estén una mica més la mà a Junts per parlar d'aquesta moció de censura a Pedro Sánchez. De fet, ahir ja parlava directament d'obrir converses.
Esa es la propuesta del Partido Popular. Y el que quiera o el que acepte que esa propuesta es razonable tiene las puertas abiertas del Partido Popular para conversar. Ahora bien, para cesiones que van en contra de la Constitución española y en contra del programa electoral que nos hemos comprometido a ejecutar, no es posible.
Ara bé, com dèiem, Junts ho descarta, totalment descarta cap operació que compti amb la participació de Vox, i els vots de l'ultradreta serien imprescindibles en una hipotètica moció de censura.
Sobretot plegat al comentari de Vicent Sánchez.
El PSOE no acceptarà demà dijous a la mesa del Congrés la qüestió de confiança que proposa Junts per Catalunya. Segons sembla, i diuen pels passadissos de la cambra, l'equip de Pedro Sánchez no se'ls pren seriosament els avisos i les alarmes de la gent de Carles Puigdemont. Es fa difícil de pensar que els diputats de Sumar en aquesta mesa decanten la majoria al costat del Partit Popular. Per tant, la cosa efectivament quedarà en fum de boges, en no res. La qüestió de fons consisteix a determinar el nivell de resistència de Sánchez, que sembla etern. El nivell de molèstia de Puigdemont sembla inesgotable també, però que fàcil que resulta resistir des del poder, ni que siga amb tot de cul.
És Vicent Sánchez pel matí de Catalunya Ràdio. I previsió destacada també per avui a Madrid, el conseller de la Presidència es reuneix amb el ministre de Política Territorial per reactivar les comissions bilaterals entre Estat i Generalitat que fa un parell d'anys que no es reuneixen. Madrid, David Malgarejo.
Tant una part com l'altra volen que aquestes reunions se celebrin aviat a Barcelona i abans que acabi el mes de febrer, quan farà 2 anys de les últimes. La reunió d'avui és al Ministeri de Política Territorial entre el seu titular, Ángel Víctor Torres, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Ells han de presidir la comissió bilateral, el principal espai de relació, impuls d'acords entre governs, també la comissió de transferències. La voluntat és que al voltant de les mateixes dates hi hagi també la reunió de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, la que ha de començar a posar fil a l'agulla al model de finançament singular per a Catalunya. Des de Madrid, David Melgarejo, pel matí de Catalunya Ràdio.
Això després que el govern ja hagi començat finalment els tràmits per al traspàs de Rodalies de la Generalitat.
El que ha fet el govern és demanar formalment poder gestionar les vies i les estacions del tram de la R1 que va des de la Sagrera fins a Maçanet de la Selva. S'interpreta com un gest d'Esquerra perquè els republicans s'avinguin a negociar els pressupostos d'aquest any, però Esquerra ja es manté que no n'hi ha prou.
I el govern assegura que continuar amb els pressupostos prorrogats comprometria l'increment de la dotació de recursos per la llei de barris, i qui també avisa de les conseqüències de no tenir pressupostos és el Consell General d'Aran.
Aquesta setmana s'ha anunciat un acord amb la Generalitat perquè Aran disposi d'un sistema de finançament propi, però el govern aranès insisteix en la necessitat que s'aprovin els comptes d'aquest any mentre no es materialitza aquesta promesa. El Consell General d'Aran assegura que la manca de nous pressupostos comprometria diverses polítiques públiques d'aquesta comarca, per exemple, la possibilitat de fer inversions o de gestionar de manera òptima el sistema sanitari.
I avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la síndica d'Aran, Maria Vergés. Sobre el traspàs de Rodalies, afegim-hi el comentari de la periodista Sara González.
El de Rodalies és un traspàs tan complex com enverinat, perquè un cop es materialitzi, els usuaris passaran a demanar responsabilitats al govern d'Illa quan el seu tren arribi tard. Massa anys de desinversió i de caos que trigaran a revertir-se i que pot rostir a qui estigui a la sala de màquines. El PSC no tindria pressa en fer-se encàrrec si no fos perquè aquesta és una de les factures que es va comprometre a pagar a canvi del sí d'Esquerra. Però Junqueras ja ha dit que, com els trens, el compliment dels acords acumulen demores i que l'espera també del finançament a l'estació dels pressupostos no s'hi arribarà, com a mínim, fins al 2026.
És el comentari de Sara González pel matí de Catalunya Ràdio. I un parell de previsions més per avui. Isabel Díaz Ayuso compareixerà avui davant dels mitjans per parlar de la polèmica judicial a l'entorn del fiscal general de l'Estat.
Això després de carregar-hi per les filtracions posteriors al frau fiscal de la seva parella.
Se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del gobierno y su entorno contra un adversario político, es decir, contra mí. Y esto, salvando las distancias, porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate.
Des del PSOE... Perdó, digues, digues.
No, dèiem una comparació ridícula del PSOE, Óscar López.
Yo no diría que es un Watergate, sino un Whiskeygate. La semana pasada el señor Rodríguez compareció ante la justicia y es imposible seguir la cantidad de mentiras que dijo en sede judicial.
I avui es jubila el jutge Joaquín Aguirre. És un dels jutges que més titulars ha acaparat en els últims anys intentant relacionar Carles Puigdemont amb Vladimir Putin o l'instructor també del cas Negreira.
Des del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Aguirre va impulsar una macrocausa contra l'independentisme que ha anat tenint diverses ramificacions, començant per investigacions contra subvencions a la Diputació de Barcelona, passant pel tsunami democràtic o la suposada trama russa del procés ja arxivada.
Que ayer se tumuló de la ley de amnistía, se tumbó por mí. Claro, es que no será una tumba, sino será... Al gobierno le quedan 2 telediarios alemanes. 2.
Un Aguirre que en aquesta gravació es vantava d'haver carregat la llei d'amnistia o d'assegurar que al govern de Pedro Sánchez li quedaven 2 telediaris. De fet, penja la toga sense saber si acabarà sent ell l'investigat. Recordem que Carles Puigdemont li ha presentat una querella per presumpta prevaricació i malversació. Encara s'ha de decidir si s'admet a tràmit.
I l'altre punt d'atenció a les últimes hores són els contactes que s'estan fent al Qatar per pactar un alto el foc a Gaza. Ho explicàvem just ahir. De moment no consta cap acord, però els mediadors han dit aquesta matinada que les negociacions són a la fase final. Jerusalem, Jordi Brascó.
L'acord és, en essència, el mateix que fa mesos que és sobre la taula, però el que ha canviat ara és el context. Netanyahu concedirà el desig a Trump, que vol començar la seva presidència dilluns vinent, sense la guerra a Gaza en marxa. Tant Israel com l'administració Biden, però, rebaixen aquesta influència. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, presenta així el relat.
Han passat molts mesos en què Hamas ha boicotejat les converses, però en les últimes setmanes els nostres intensos esforços ens han portat al llindar d'un acord final i total. Ara la pilota és a la teulada de Hamas. Si Hamas accepta, l'acord està a punt per ser enllestit i implementat.
Aquesta implementació constaria de tres fases. La primera, una treva de 42 dies en què s'alliberarien 33 dels 98 hostatges que queden a Gaza. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
I avui Joe Biden farà el seu discurs de comiat. Estarà marcat per aquestes negociacions al Pròxim Orient i també per la seva decisió de retirar Cuba de la llista de països que promouen el terrorisme.
L'administració Biden ho ha vinculat amb l'anunci del règim de l'Havana d'alliberar 553 presos, majoritàriament opositors al règim. En aquesta excarceració ja ha fet de mitjancer el Vaticà. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, diu que la decisió de Washington va en la bona direcció, tot i que té un abast limitat perquè continuen en vigor altres sancions.
La Casa Blanca ha fet l'anunci pocs dies de la investidura de Donald Trump com a president. Trump, precisament, va ser qui va incloure durant el seu primer mandat el règim de l'Havana dins d'aquesta llista de països, la qual cosa té conseqüències financeres greus.
I parlant d'això, Michelle Obama no assistirà a la presa de possessió de Donald Trump.
Barack Obama sí, però ella no, segons ha dit en un comunicat que no precisa per què. És tradicional que els presidents i les seves parelles assisteixin a la cerimònia del nou president. Michelle Obama ja no va assistir al funeral de Jimmy Carter, que l'hauria posat al costat de Trump.
Farem un especial aquí a Catalunya Ràdio per seguir aquesta investidura. Serà durant el matí de Catalunya Ràdio de dilluns i també a partir de la tarda de 4 a 7. Un especial que podreu seguir aquí amb Francesc Garriga i servidor. I el regulador del mercat bursari dels Estats Units presenta una denúncia contra Elon Musk per irregularitats en la compra de Twitter.
Denuncia que, quan el magnat va superar el 5% de la seva participació a la xarxa social, estava obligat a comunicar-ho en un termini de 10 dies perquè era un moviment significatiu. Musk no va respectar aquest termini i, segons el regulador, això li va permetre continuar comprant accions de Twitter a un preu artificialment baix.
Tot això avui que l'Institut Nacional d'Estadística fa públic el nou índex de referència per als contractes de lloguer. Això després de saber les bones xifres de la construcció de l'any passat a Catalunya. Marc Jurado.
Catalunya va tancar el 2024 amb 17.000 visats per edificar noves vivendes, una xifra que suposa un augment del 9,7% respecte al 2023 i que és el millor resultat de l'última dècada. Tot i això, encara s'és lluny dels 25.000 pisos anuals que l'Agència Catalana de l'Habitatge va marcar com a necessaris.
I mentrestant, l'anunci que Espanya encarirà la compra d'habitatges als ciutadans extracomunitaris ha ocupat les portades dels mitjans a la Gran Bretanya, que ho veuen com una conseqüència més del Brexit? Londres, Colla Ballester, Brumós.
Dos dels mitjans més prestigiosos del país, la BBC, el Financial Times, ho destaquen. I, per descomptat, és motiu de conversa perquè els britànics adoren Espanya, on compren propietats per vacances o per jubilar-se. Els encanten el clima i els preus. El tercer trimestre del 2024, dels ciutadans estrangers inclosos de la Unió Europea, els que van comprar més propietats a Espanya van ser ells. L'impost anunciat genera opinions diferents. D'una banda, els britànics que adverteixen a Espanya que necessiten el turisme i els qui entenen la situació i apunten que és una nova conseqüència del Brexit. Des de Londres, Colla Ballester, Brumós, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui, a partir de les 10 del matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, anirem fins al barri de les Tres Torres de Barcelona, on fa 2 anys passava això.
Una família que estan dormint i de repent obren la persiana de l'habitació del fill, i el fill es desperta i es troba el lladre dins, i a la que veu que es desperta agafa i marxa corrents. I després una altra persona que està veient la televisió, el seu marit ha sortit a sopar fora i sent sorolls de parquet, es gira i es troba un tio encaputxat en el seu menjador.
És el testimoni d'una veïna del barri que a finals del 2022 denunciava una onada de robatoris a domicilis. 2 anys després, el barri més ric de Barcelona viu un descens de robatoris.
Així ho avança el diari Ara. En un any, els robatoris amb força s'han reduït gairebé un 60%, tot plegat mentre al barri també es viu un increment de la contractació de seguretat privada. En parlarem a partir d'un 10:15 amb veïns de les Tres Torres i amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, Montserrat Iglesias.
I malestar també entre porters i conserges pel boom de la pecateria. En els temps actuals de compres online, tot fa pensar que aquest servei és un valor en alça. I, en canvi, ni conserges ni porters estan obligats a recollir paquets i molts s'hi neguen pels maldecaps i els problemes que els hi comporta. Mar Riera.
Cada vegada són menys els edificis de Barcelona que tenen conserge o porter, però els que queden ara tenen molta més feina que fa uns anys. Margarita Blanc és portera des de fa 25 anys a l'Eixample i també és membre de l'associació sindical Porters i Conserges de Barcelona.
T'imagines agafar 40 paquets o 30 paquets? Això és diari a moltes finques. Nosaltres com a associació ens arriben moltes queixes en aquest sentit, perquè hi ha porters i conserges que no fan altra cosa tot el dia que recollir paquets i paquets.
El conveni col·lectiu no regula la recollida de paquets i els que n'agafen és perquè ho acaben acordant personalment amb els veïns. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:25, anem ara cap al País Valencià, on es calcula que la Dana va deixar 5.000 persones sense ascensor. Encara avui hi ha moltes finques on encara no funcionen. Doncs bé, alguns dels veïns d'aquestes finques tenen discapacitat o mobilitat reduïda i encara no s'han pogut moure de casa. Han trigat molt a poder fer-ho. València, Pepa Ferrer.
Juan Gabriel té 13 anys i s'ha passat gairebé 70 dies sense poder baixar al carrer ni anar a l'escola. Mercedes Fandos és la seva mare.
Ascensor, nada, el ascensor ni va. Y hasta que arreglen la maquinaria y las piezas y tal, han dicho de 2 a 3 meses... No puedo bajarlo al colegio, tengo una discapacidad. Entonces he tenido que solicitar ayuda a Cruz Roja para poder llevarlo al colegio y bajarlo por las escaleras, porque yo sola no puedo con él.
Gracias a una cadira muy especial, ho puedo hacer. Mario es el técnico de emergencias de la Creu Roja.
Que lo que va haciendo es salvar todos los escalones, tanto para subir como para bajar. Es como si fuera una rampa.
Només hi ha 10 cadires com aquesta i Creu Roja fa tots els serveis que pot per ajudar aquells a qui la Dana ha fet encara més vulnerables. Pepa Ferrer des de València per al Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció, amb això proposen canvis en els paràmetres actuals per diagnosticar l'obesitat. Una comissió global a escala internacional formada per una 60 d'experts i amb el suport de 75 organitzacions mèdiques d'àmbit mundial n'ha revisat el diagnòstic, que creuen que hauria d'anar més enllà de l'índex de massa corporal.
El treball publicat a The Lancet introdueix també el mesurament del percentatge de greix, determinat sobretot pel perímetre de cintura.
Això suposarà un diagnòstic individual més fiable, com defensa Catalunya Informació José Manuel Fernández Real, investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona.
Hem de ser conscients de que l'obesitat és l'augment del greix corporal, no únicament l'augment del pes corporal, que és el que captura l'índex de massa corporal.
I el Papa Francesc ha publicat també una biografia. És un fet inèdit i més per la contundència amb què parla Israel.
El Papa considera que el que està fent el govern de Netanyahu a Gaza és terrorisme, alhora que considera vergonyosa la incapacitat de la comunitat internacional.
Sobre això, el comentari de Jesús Bastante, periodista de Religión Digital.
La autobiografía del Papa Francisco es un hecho inédito. Nunca hasta ahora un papa se había desnudado, no tanto como papa, sino sobre todo durante su infancia, adolescencia y su formación. Son especialmente relevantes las cargas en profundidad contra Israel y su acción terrorista, según dice el Papa, en Gaza. Revela cómo sufrió los intentos de atentado en Irak o cómo Sergei Lavrov le negó la entrada a Rusia. El Papa también defiende la cuestión de las bendiciones a los homosexuales. Francisco no esconde nada de su pensamiento.
És el periodista Jesús Bastante sobre aquesta autobiografia del Papa. I en crònica cultural...
I arriba un dia, te serides un teatre, te seriu felicitat, primavera i trinaran curs amb qui més has estimat.
Tenim bones notícies pels amants de la lectura i el teatre. Marta Viana.
Sí, perquè el Teatre Lliure i l'editorial Coma Negra s'alien per crear una col·lecció de textos teatrals que publicarà alguna de les obres que es veuran sobre l'escenari. Avui ja teniu disponibles els dos primers títols, L'herència de Matthew López, amb traducció de Joan Selleni, Prosopopeia de Pablo Machotero.
La col·lecció porta per títol Llum de Guàrdia i vol apostar per la promoció de la lectura teatral, enfortir els vasos comunicants entre les arts escèniques i l'edició i fomentar l'encreuament de públics. Pel director del Lliure, Julio Manrique, és un acte de fe.
Fer en els nostres autors i de fer finalment en el teatre i en la literatura dramàtica i en l'oportunitat de llegir abans o després d'haver vist les obres.
La previsió és que es publiquin entre 6 i 8 títols per any en català i puntualment en llengua castellana, en paral·lel als escenaris. Alba Cayón, directora de Coma Negra.
A la venda siguin llançades al mateix temps que la representació.
Les dues primeres obres surten aquest dimecres. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè Filmin està en venda.
Senyores, senyores,
Como les anunciábamos al principio, tenemos con nosotros a un maravilloso escritor.
Un escritor conocido.
Així ho ha avançat el diari Expansión. Resulta que el fons majoritari, Nazca, que hi va invertir l'any 2020, ara vol vendre-ho i ha contractat els serveis d'un banc de negocis perquè els assessorin. La plataforma de cinema d'autor va ser creada per Juan Carlos Tou, Jaume Ripoll i José Antonio de Luna. Ells tenen el 16% del capital de la companyia, mentre que el 84% recau en Nazca. Algunes fonts apunten a Movistar i Amazon Prime Video com a possibles compradors, tot i que es desconeixen de moment els detalls de l'operació.
Avui en parlarem amb Mariola Cubells i també amb Toni García Ramon d'aquesta operació. I ara que són 8:45, esport, Robert Prat.
Laporta denuncia que han intentat liquidar el Barça, lamenta el paper dels mitjans, l'oposició confirma acords amb empreses àrabs pels seients VIP, es tornarà al Camp Nou quan es pugui, l'equip blaugrana rep a les 9 al Betis, els vuitens de la Copa, partit únic, a l'Eurolliga de bàsquet el Barça rep el líder, Panathinaikos a 8:45.
Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí, Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia, el Regional Express de Lleida cap a Barcelona circula amb mitja hora de demora i no arribarà fins a les 9. També va 20 minuts tard l'R11 de Figueres i a l'alta velocitat l'Ablo, que havia d'arribar a 8:45, ho farà mitja hora tard.
I pel que fa a les carreteres, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
L'autovia 2 de Cornellà a Sant Joan d'Espí, sentit Martorell per un accident, afecta també sentit contrari, Pallejà a Sant Joan d'Espí i la comarcal 245. I a banda la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat per enllaçar amb l'autovia 2 i de Sant Joan d'Espí fins a entrar per la Diagonal.
I els punts taronja?
Tallada l'autovia 2 a Sosa, sentit Saragossa per un accident que acaba de passar, la C32 a Gavà Sant Boi i la C58 entre Ripollet i el Nus de la Trinitat.
I ara més notícies que repassem amb Judit Perpinyà i Albert Montilla. 4 punts. El primer, sobre el transport públic.
Que s'encareix un 3% a partir d'avui. A l'àrea de Barcelona, el preu del bitllet senzill puja 10 cèntims, fins als 2,65 €. I la T casual, la de 10 viatges, en puja 40, fins als 12,55 €. La T usual i la T jove mantenen el descompte del 50% durant tot el 2025, tot i que també s'encareixen. La T usual d'una zona, per exemple, s'apuja fins als 22 €. La gran majoria de títols comprats fins ahir caducaran el dia 28 de febrer.
Segon punt, amenaçen en vaga?
Indefinida. Els distribuïdors de butà diuen que en faran a partir del mes de febrer si el govern espanyol no augmenta les tarifes que cobren per repartir les bombones. Actualment cobren una comissió d'uns 3 € per bombona repartida i en reclamen 4,80 € perquè, si no, diuen que hi surten perdent. La Federació de Distribuïdors ha convocat una assemblea extraordinària per al mes que ve on decidiran si compleixen l'amenaça i fan l'aturada.
I més protestes.
Dels taxistes, que pararan el 29 de gener de les 10 del matí a les 2 del migdia. D'una banda, denuncien que el preu que els cobren les asseguradores és abusiu i de l'altra, reclamen més controls als vehicles de lloguer amb conductor que operen a través de les plataformes com Uber, Cabify o Bolt. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, avisa que faran una marxa lenta per les rondes que arrencarà des de l'aeroport.
La idea és dar la vuelta a las rondas por las dos direcciones y volver al aeropuerto. Habrá un paro total desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía, no se dará servicio. Solo los servicios de movilidad reducida i urgències que seran gratuïtos.
I poques ajudes.
Són les que reben els particulars per les plaques solars. La Generalitat ha atorgat 28 dels 208 milions en subvencions. Segons explica La Vanguardia, això implica que només s'han pagat un 11% dels ajuts per posar aquestes plaques en domicilis particulars. L'acumulació d'expedients sense resoldre s'acumula des del 2021 i ara ha anunciat que contractarà una 60 de persones per mirar d'accelerar la tramitació d'aquests ajuts.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ai, dimarts, l'Enigmàrius feia. Sorprèn que es triï el que es tria. I la resposta era sobte. Quan una cosa ens sobta, amb B alta, és que ens sorprèn. I el que es tria és sempre una de les alternatives per les quals sobta, amb P dubtar. Avui dimecres, un Enigmàrius barceloní. Dominem la fam nocturna com a bons barcelonins de 7 lletres. Dominem la fam nocturna com a bons barcelonins. 7 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un 11:15 del matí.
Després dels excessos de Nadal, el colesterol alt pot augmentar fins a un 15%.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro.
Oye,
¿Y tu colesterol alto?
Estoy en ello.
Yo me cuido y tomo un Danacol todos los días.
Redueix el colesterol en 3 setmanes i si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleter de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta citroen.es.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia'm el pit de pollastre, pack familiar.
A només 4,99 al quilo, un 13% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
012, la millor resposta.
Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Aquest núvol d'aquí
sembla un vaixell.
Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 8:37. Obrim l'aparador del matí de Catalunya Ràdio i comencem amb música. Perquè avui Aliz actua a la sala Razzmatazz de Barcelona. El concert és a 8:15 del vespre i encara queden algunes entrades. I si sou més de teatre, atenció a això d'avui, perquè torna No ho hauria de fer, el primer monòleg escrit i dirigit pel mateix Roger Coma, que podeu veure a El Molino. Ens hi convida ell mateix per al matí de Catalunya Ràdio.
Avui presento El Molino, el meu monòleg No ho hauria de fer. No, és que realment no ho hauria de fer, però ja és massa tard, ara ja l'he fet, vull dir. És un encàrrec sobre un enterro. És comèdia, eh? Dius enterro i ja t'imagines. No, no, és una comèdia, és una comèdia. Ho faig avui, ho faig el 19 de febrer i el 26 de març, però veniu avui. O veniu al febrer. Bueno, veniu quan vulgueu, quan pugueu. La gent té molts compromisos a la vida, però també s'han de fer coses, eh? Ens hem de divertir, sisplau. Penseu això.
Bueno, per avui no queden entrades, però teniu més oportunitats, com deia el Roger, el mes de febrer, el 19 de febrer i el 26 de març. Correu perquè les entrades realment estan volant. I si preferiu anar al Maldà...
Estem cansades de l'amor, ja no podem amb el seu pes, prou de rendir-s'hi, per favor, ens mata i no serveix per res.
The Fellowets estrena un dels seus grans èxits a l'espectacle Amor a mort. Ens ho explica Laia Alzina Riera.
Amor a mort és una comèdia musical de The Fellowets, dirigida per Ebu Manzanares, i on hi trobareu molt d'humor, molta música en directe, perquè som tres veus i un piano, i on ens plantegem què és exactament això tan misteriós de l'amor, i no només l'amor romàntic, sinó l'amor de tota mena. Bàsicament ens fem moltes preguntes, no tenim massa respostes, però vaja, cap al camí fem uns riures i alguna llagrimeta. I a més, escalfats, que el Maldà s'hi està molt bé.
I fem algunes propostes més, ara de cinema. Això és El Hombre Lobo.
He was torn to pieces and half eaten.
I es la recomana el nostre col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Toni García Ramon.
Aquest cap de setmana s'estrena El Hombre Lobo, una nova versió del clàssic del licàntrop que ja hem vist en 2.500 versions diferents des de l'invenció del cinema. Ara bé, com que el director és Leigh Whannell, que ens va deixar bocabadats amb una excel·lent versió de L'Ombra Invisible, li donarem un marge de confiança. La història, més o menys, ens la sabem. Un home és mossegat per una estranya criatura i a partir de llavors comencen a passar-li coses rares. Molt rares. El Hombre Lobo, només a sales de cinema.
I acabem amb una recomanació literària que ens porta la Carlota Freixanet. Avui, La casa Tellier i dues històries més de Guy de Maupassant.
Ens hem acostumat a llegir Guy de Maupassant d'una manera molt clàssica, però aquesta vegada, si voleu riure, no deixeu de llegir La casa Tellier. L'ha publicat Club Editor. Són La casa Tellier i dues històries més, i trobareu un Maupassant absolutament passat de voltes, absolutament rialler i molt, molt irònic, que us farà somriure i us farà plantejar-vos que tot el que havíeu llegit d'ell fins ara potser no era exactament allò que ens volia mostrar.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Què tal, president? Ramon Salmurri, en directe al Matí de Catalunya Ràdio.
Això no és cert, això no és cert. Salmurri, això no és cert.
Joan Laporta, que ha culpat a les institucions, la Federació i la Lliga, l'oposició i també els mitjans de comunicació de no ajudar el club i de voler-lo liquidar.
El president del Barça, molt contundent, defensant el club de tercers.
Celebro el poder dir de que no se n'han sortit, perquè ens han intentat liquidar. Hem patit molt, hem treballat bé. No ens hem rendit mai.
Laporta va afegir el paper negatiu que han tingut els periodistes en tot el cas de Dani Olmo quan el nostre company de Catalunya Ràdio, Ramon Salmurri, li va preguntar.
Vostè ha parlat de relat ignominiós i de fals relat. Ho dic perquè la resistència és evidentment una virtut, però l'autocrítica també.
Les crítiques del capità. Això no és cert, això no és cert. Salmurri, això no és cert. El capità va sortir i el veu entabanar i el veu portar a l'hort. No vull fer un debat amb tu, eh?
El president del Barça va reconèixer que es van vendre 475 seients VIP del Camp Nou, empreses àrabs, no en va dir el nom, es tornarà al Camp Nou quan es pugui, aquesta és ara mateix la data que hi ha, i encara hi ha marge per retenir Araujo.
I avui el Barça rep el Betis a les 9, als vuitens de la Copa.
Amb la baixa per un mes d'Iñigo Martínez, amb transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio, eliminatòria a partit únic, sense pròrroga, i amb penals en cas d'empat. El programa Les Dones i els Dies i el Catalunya Nit pel canal exclusiu digital. El València, classificat pels quarts de la Copa, 0-2 al Camp de l'Ourense, també a la Copa, Almeria, Leganés, Pontevedra, Getafe i el Atlètic de Madrid, l'Espanyol, que reforça amb el davanter de l'Sporting de Braga, Roberto Fernández.
I el Barça de bàsquet, que intentarà confirmar la recuperació.
L'equip blaugrana rep al Palau el vigent campió de l'Eurolliga, el Panathinaikos, a quarts de 9, partit també amb transmissió pel canal exclusiu digital, l'Eurocup Gran Canària Penya a les 9, i a l'Open d'Austràlia, pendents aquest matí de Paula Badós a buscar la classificació pels setzens davant Gibson, Alcaraz i Djokovic han passat a tercera ronda.
I ara el comentari de Jordi Costa.
Bon dia, Ricard. Contra tot i contra tots, és la divisa utilitzada per Joan Laporta com a tota resposta per sostenir la seva gestió en el cas Olmo. De fet, la roda de premsa del president blaugrana es va acabar convertint en una defensa aferrissada, no només de la seva obra de govern els últims 4 anys, sinó de la seva qüestionable manera de gestionar el club. També per repartir carnets de barcelonista, acusant l'oposició de desestabilitzar el club i el primer equip, i la premsa crítica de mentir amb interessos espuris. De fet, Laporta va ser molt més beligerant amb ells que no pas amb els organismes, la Lliga i la Federació Espanyola, que li impedien inscriure a Olmo. Més de 2 dècades després de fer caure Núñez, Laporta ha fet la volta al marcador i, com passava aleshores, qui l'ataca a ell, ataca el Barça.
Catalunya Ràdio.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'herbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'herbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, Europa inverteix a les zones rurals.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte!
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a les regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic.
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap.
que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
És un ocell? És un avió? No! Són els nostres preus que segueixen en caiguda lliure amb la baixada de gener de Mediamarkt! Llança't i aconsegueix les millors ofertes en la millor tecnologia a la teva botiga a Mediamarkt.es i a l'app.
Si t'acabes tot això, hipertrofies les teves mandíbules que queden com si fossin les d'un tauró blanc, eh?
Ah, mamma mia.
Jo no veig una personalitat aquí.
Tasca.
Estic una mica encesa.
Us ve de gust menjar tot això?
Joc de cartes, el millor restaurant de tapes de Barcelona. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Lleig. Molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més.
Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ara què diuen els altres? Ara el Joan, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
Hola! Els altres busquen polèmiques. El 5-2 de l'altre dia va fer mal i el Chiringuito han trobat una polemiqueta on agafar-se. Al final de la tunda contra el Madrid, Marc Casador celebra amb el directiu Rafa Juste sobre el terreny de joc la victòria i Casador crida una cosa, d'acord? Sentim-ho.
Marc Casador celebrando junto a Rafa Juste, junto al directivo del Barça. Dice algo en catalán, Casador. Yo no sé catalán, Josep, abajo en plató, muchos habláis catalán. Yo creo que es algo que molesta, que puede molestar a los madridistas, pero es mejor que lo veamos y lo valoréis vosotros.
A ver, cuidado.
A partir d'aquí, no se sent gaire bé, però a partir d'aquí n'hi ha prou perquè el Chiringuito obri un debat encès entre si diu que parlin aquesta gent o que mamin aquesta gent.
Ah, sempre a favor de la segona.
I venint de Casador... Bueno. Mai s'ha parlat tan català al Chiringuito.
¿Qué dice? No, pero está muy bien decirlo.
Yo no entiendo, Parlin.
A ver, una C o una M.
Yo me entiendo más M que P. Yo P no...
Yo veo otra cosa.
Es más M que es catalán, ¿eh?
Yo le entendía mamarla.
¿Cómo?
¿Cómo?
Bueno,
hola,
por favor.
Pero
sí.
No, por favor. Sí, catalán. Por favor.
Bueno, en catalán es lo que sea. Yo entendía mamarla a esta gente.
¿Pero tú parles català?
No, puede ser, ¿eh?
Una miqueta. ¿Tú parles català, tu?
Yo normalmente sí.
Normalmente tú...
Si vols,
parlem. Catalán, no.
Ah, no.
Sí,
no,
parla
molt bé.
Parla perfecte. Aquí seria, por favor...
A mamarla.
¿Es que parlin o que...?
Es con una M.
Mamin.
Es con una M.
Es con una M. Es con una M. Que mame esta gente.
Sí.
Doncs, bueno, hem arribat a la conclusió que és...
Doncs molt bé.
Escolta, està
bé que es presenti català.
No, això
és incompatible.
O sigui, o parles o mames. No pots fer les dues coses a la vegada.
Bueno, no.
Ni que sigui català, vull dir. De cunyat a cunyat, tertúlia esportiva a Tiempo de Juego amb Juanma Castaño.
No, anava a dir una altra cosa.
No, doncs
hi ha gent que a vegades quan parla sempre...
Sí, i viceversa.
Sí, i quan escriu.
Ah, i viceversa també.
Sí, jo m'hi he trobat.
Són moltes dents. Cope, Tiempo de Juego amb Juanma Castaño, per si algú no ho sabia. A veure si em deixeu seguir la secció.
Sí.
Endavant. La periodista catalana Elena Condis, a part que hi va ser protagonista de la roda de premsa de La Porta, a part de treballar també a la COPE, és la parella de Juanma Castaño, informació del cor, per si algú no ho sabia. Uh-huh. Necessitem aquest context per entendre el següent àudio. Ella i Manolo Lama han estat aquests dies a l'Aràbia Saudita per cobrir la Supercopa. Ahir a Tiempo de Juego, Juanma Castaño se li acut preguntar si a l'Aràbia Saudita funciona Tinder.
Ah.
I allà estava Manolo Lama per obsequiar-nos amb la seva gràcia innata.
Ahí funciona Tinder o ahí no funciona?
¿Qué sabe?
Sí, Miguel, sí, hay Tinder, Paco.
Mira, lo sabe. ¿Tú qué sabes, Lama, si con tu teléfono?
Hombre, lo sé porque... No, pero lo sé porque lo preguntó Elena ayer y...
Es que lo sabía que ibas a ir por ahí.
Canvio de tema, però no d'emissora. Carlos Herrera, aquest matí, a la COPE, oferint la informació del temps, doncs, a la seva manera.
Bueno, sí, 10 grados bajo cero en algunos lugares, que nada que no cure una bufandita y un jerseycito gordo, y el harto, una rebequita, un husking, lo que usted quiera, un tabardinín, una... Cualquier tontería. Salga a la calle sin miedo. Bueno, a las 7 de la mañana ya es tarde para empezar a funcionar. Pero bueno, si se despierta ahora, ánimo, que no hace tanto frío.
Ja està.
I què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres, evidentment, parlen de Joan Laporta.
La botifarra amb mongetes. I les mentides a menjar-se-les amb patates.
Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata.
Una roda de premsa en què la botifarra i la patata no van ser l'únic aliment que va sortir.
Es que siempre cogéis el rábano por las hojas.
Quina llàstima, quina oportunitat perduda per dir no le pidáis peres a l'olmo.
Ah, sí.
I un Laporta que just abans de la pregunta de la botifarra va voler donar les gràcies als seus partidaris.
Primer, records al tio Faja, que era una records al tio Faja. Gràcies.
El tio Faja és una persona, personatge, que col·labora a la cadena SER, una mica com Tomàs Roncero, però sense la part seriosa de Roncero, que recordem que la té, del Barça, òbviament, i ha donat molt suport a Laporta. I m'agrada Laporta perquè després de donar les gràcies és incapaç ell mateix d'acabar la seva pròpia frase sense deixar clar que li dona les gràcies al tio Faja, però no a la resta de la cadena SER.
I després, al tio Faja, gràcies. I després... em refereixo a... O sigui que no ni em refereixo al grup ni al programa, Em refereixo al tio Faja.
Per si no quedava clar, perquè sí, la roda de premsa va anar de partidaris i... de tractors.
Oh,
no. No hi ha manipulació.
Perquè hi va haver molta tensió amb alguns periodistes.
Salmurri, això no és cert.
I la interacció amb el nostre Salmurri va ser suau. Tens moment, amb qui ara parlàvem, amb l'Helena Condis de la cadena COPE, quan la porta... li va voler matisar una cosa de la pregunta.
Incluso ha llegado a decir que pobres los opositores...
No, pobres los opositores no. Pobre al Barça.
Pobre al Barça, pobre si queda... Barça, sí, pobre al Barça, pobre al Barça.
Si cae en manos de según quién.
Sí.
A partir d'aquí, la porta la deixa amb la paraula a la boca i ja està. Un minut i mig començant a criticar com es treuen de context declaracions com les que va fer Rafinha el seu dia. I la cosa acaba així.
Acabo la pregunta, si me permite. ¿Usted qué se siente...?
Sí, sí, le permito, pero le he contestado. ¿O no
sí,
quiere
sí,
que
sí.
le conteste?
Sí, 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 pero...
Si quiero... no quiere que le conteste, no le contesto.
Sí, 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 pero que me refería...
No, pero si no quiere que le conteste, no le contesto.
No.
Usted ha preguntado y yo le he contestado.
Sí.
Aquí és una mica com el que va deixar la Junta de Bartomeu, Moltes factures pendents. Tot ve de quan Rafinha va fer unes declaracions al·lusives a la porta i també va haver de matisar una repregunta de Elena Condis.
Acabas de decir que esperas que los responsables del club solucionen lo antes posible la situación.
He dicho los responsables.
Sí, los responsables. Bueno, los responsables, vale.
Aquest afegitó. El tema és, el problema és respondre amb complexitat. Per evitar que et malinterpretin, millor que responguis com poc després de la roda de premsa de la porta va fer Hansi Flick.
Si a vostè li han convençut i si ja entès una mica millor tot el que ha passat en aquests dies. Gràcies.
Yes. Sí, gràcies.
Molt bé.
Clar.
Sí, gràcies. En tot cas, la porta va demostrar ser un políglota. Per exemple, jo no sabia quin era el contrari de la paraula bonus.
Hi havia uns malos per no guanyar esportivament.
No, és així, és
de veritat.
És així.
Es diuen malos.
Em va agradar, vaig aprendre.
Bonus malos,
sí, sí. No, és bé, fàcil i ràpid, tot i que a vegades barrejar llengües et pot jugar amb males passades.
Ei, i estos jugadores no han incurrido en el supòsito que contempla, en el supuesto que contempla.
Gràcies, Maiol. I a les xarxes, què, Joel?
Home, Ricard, les xarxes ahir ens van permetre conèixer el cas dels galls robats a la família Los Gallos de Valladolid. Sí. Recordem ràpidament què va passar.
Buenas noches a todos. Somos de Valladolid. Nos han robado los gallos.
Hi va haver un robatori de galls, hi va haver també amenaces.
Porque como no devuelvan en 24 horas y sepamos quién es él, escucha, se tendrá que ir de Valladolid para toda la vida.
I finalment hi va haver insults, com diria Núñez, hasta contra els difunts.
Me cago en los muertos los que me robó los galls.
Me cago en la caja de su padre, de su madre, de sus tíos, de sus abuelos, de hace 40 años, que han muerto hasta el día de hoy. Me cago en toda la caja que lleva. Ese me cago en el padre de su padre. Me cago en su padre y los candoncitos.
Sí, hombre, sí.
En los panuelos que se pusieron. Y en las letras que las han puesto en las lápices.
Molt bé, molt bé. Doncs bé, les xarxes avui, atenció a tothom, han actualitzat informació sobre los gallos.
Ep, què passa?
Última hora. Han trobat els galls de los gallos.
Oh, no.
Els han trobat a Sòria. Ah. Quin és el problema? Que els ha trobat la Guàrdia Civil. I clar, són galls dedicats a baralles il·legals.
És una cosa molt sòria, clar.
Aquesta hora del matí encara no tenim declaracions de la Junta Directiva de Los Gallos, però et garanteixo, Ricard, que hi estaré molt a sobre, d'acord?
D'acord.
Més coses. Aquests dies, amb el tema de Los Gallos, se m'ha oblidat l'aniversari de Pasqual Maragall.
Santa Eulària, gloriosa, ballau pels barcelonins.
Gran polític, millor persona, el felicitem des d'aquí pels seus 84 anys complerts, i ja que hi som, felicitem també l'Ernest.
I l'Ernest, sempre l'Ernest, perquè sense l'Ernest no haguéssim fet res. Sempre diuen que l'autèntic Pasqual Maragall es diu Ernest.
Estem passant la setmana més freda de l'any, Ricard, la setmana dels barbuts, tot i que també en podríem dir la setmana dels presidents socialistes, perquè si dilluns va ser l'aniversari de Pasqual Maragall, avui ho és del president Montilla.
Que prengui nota el Mas!
El del Mas és el 31 de gener i el felicitarem quan toqui. Avui és aniversari del José Montilla i jo només li demano, per favor, que no el desaproficiti.
No desaproficiti aquesta oportunitat per servir al país.
Exacte, senyor Montilla, avui és el seu aniversari, avui és el seu dia i només li podem demanar que, per favor...
No acceptarem ni dilacions, ni subterfugis, ni aplaçaments.
Molt bé, i acabem amb una trobada entre dos cunyats. Ja sabeu que la suma d'un cunyat amb un altre cunyat fa molt més de dos cunyats. El cunyadisme no se suma, es multiplica, i si a sobre els cunyats són cunyats alfes, cunyats líders d'opinió d'altres cunyats, com per exemple Frank de la Jungla i el tal Jordi Wild, doncs llavors l'energia cunyada que genera és com una petita central nuclear de cunyadisme.
A mí si mañana me dicen que han muerto 1000 niños negritos en el centro de África, yo me lo comentas y digo, qué putada. Pero me importa una mierda.
No, es que pienso exactamente igual. Es que...
Dos cunyats sempre pensen exactament igual.
Gràcies, Joel. I a aquesta hora, cop d'ull, també, el temps.
Us parla l'home del temps.
Francesc Mauri, què tal? Bon dia.
Bon dia, tornem pobrets tenir... galls, pobrets.
Sí, noi.
Sòria fa molt fred, eh?
Bueno, doncs quedaran afònics.
Bé, no sé si els volen per la fonia o...
No, perquè cantin, per això et dic.
Ah, però tu hi has anat amb una baralla de galls?
No, no hi he anat, però l'he vist.
Ah, vull dir que canten, allà canten?
Sí que canten, sí.
Sí? Ah, d'acord.
Bueno, fan crits, també fan coses.
Ah, bueno, cridar més que cantar, sí.
Bueno, però vull dir que és un cant, no? És un cant...
Sí, és un guirigall.
És un guirigall, mira, molt bé.
Sí, clar.
Fred a Catalunya, demà podria nevar, fins i tot.
Mira, és una pertorbació que ve del Mediterrani, per tant, deixarà absolutament lliure les terres de Ponent, el Terç Oest, el Pirineu Occidental, on farà sol, continuarà fent molt fred, però, en canvi, línia de la costa i prelitoral, Pirineu Oriental també, és a dir, Ripollès, Cerdanya justet, però fins al Ripollès segur. Des d'aquí, seguint tot el litoral i prelitoral, hi pot haver ruixat, sobretot demà a partir de mig matí a les comarques gironines, i a partir del migdia la tarda, la resta. I a partir d'aquí, la cota de neu en general seria 800 metres, però no descartem 500 o 600 metres, sobretot durant el matí, migdia. No és una gran nevada, però estaríem parlant de gruixos al voltant dels 5, 7, 8 centímetres per sobre d'aquestes cotes.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Francesc.
Bon dia.
Sal i la Bisbal i tot el país en general.
Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues amb el lleu origen. Ep, i si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La carta viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals. 012. La millor resposta.
He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals. Temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.